Quedeu ara amb Som Balears. Que tingueu molt bona nit.
L'actualitat més pròxima, cada hora, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La setmana passada vàrem marcar el quilòmetre zero de la història de l'esport balear, de 7 de febrer de 1869, quan el banquer Ernest Canut rep en el moll de la Riba una capsa de 35 quilos on anava la primera bicicleta. En realitat era un velocípede. A partir d'aquí, la bicicleta agafarà moltíssima de força i serà la causant de la creació de les primeres instal·lacions esportives. Però paral·lelament, més o manco en aquesta etapa, segona meitat del segle XIX, surt un altre corrent, l'higienisme, i de la mà de l'higienisme arribaran els primers gimnasis, la primera política d'educació física a les nostres illes, i gràcies a l'higienisme s'aconseguirà arrelar aquí un esport des que se parla per primera vegada a la premsa dia 6 de juny de 1894, es futbol. Avui el segon programa dels orígens del nostre esport. Les 10 i 5 minuts. Benvinguts a Som Balears.
A IB3 Ràdio comença Som Balears. Amb Tomeu Maura.
Don Pere Fullana, bon vespre.
Hola, bon vespre.
La setmana passada mos parlaves, Pere, de que passava i com s'entenia l'esport, que era un esport més rural i un esport més físic, abans de l'arribada de la bicicleta, abans de que dia 7 de febrer de 1869 Ernest Canut rebés velocípede. A partir d'aquí, com he dit jo, quilòmetre zero del nostre esport en dues corrents. Per una banda, el ciclisme, que ben aviat començarà a arrelar-se a la illa i cada vegada tindrà més simpatitzants, i per altra banda, els gimnasis higiènics, des que parlarem avui, i d'aquí esdevindrà una figura clau pel desenvolupament de l'esport a la nostra illa, que serà Adolfo Revueltas, professor de gimnàstica de l'Institut Balear, traslladat aquí des de Madrid, i que serà qui introdueix qui s'illa l'esport de futbol.
Efectivament, jo crec que estem davant d'un fenomen absolutament nou i amb molt pocs anys, en qüestió pràcticament d'un vist i no vist, passam de que les barriades de Palma i la gent de Palma, sobretot, està pràcticament divertint-se i fent de ser breguer de galls i de ser breguer de cans en galls i de cans en bous i entre això, i els temes eren a veure què fèiem amb tots aquests fenòmens de les festes, i que això era com molt popular, i apostes i locals nocturns i joc i tot això, a un món que de sobte, de pronta, canvia, i pareix que se fa la llum, no? I que la ciutat com a que pren consciència de que hi ha altres fenòmens, i la bicicleta, per mi la bicicleta és la velocitat, la bicicleta és l'immediat, la bicicleta és el que realment fa que, perquè darrere la bicicleta vendrà el tren, és a dir, 6 anys després de l'arribada de la bicicleta arriba el tren, del qual enguany se celebren els 140 anys precisament de la construcció del tren, que és un altre tema, si vols, per un vespre tractar-lo, ben interessant, però que certament el tren, ben aviat vendrà el tramvia elèctric a començament de segle, però ja ha arribat una cosa a Palma important. L'any 1859, i quan arriba la bicicleta, fa 10 anys que ja està funcionant la primera fàbrica de gas, i per tant Palma és una ciutat que té gas ciutat, i que això fa que la vida nocturna s'ha estabilitzat, la gent pot sortir amb més seguretat, hi ha tota una sèrie de qüestions que la gent comença a respirar, allà fa mateix, allà seguretat nocturna, allà llum.
Hi ha llum, per primera vegada hi ha llum a ciutat. Hi ha una altra data important que també és contemporània a l'arribada de la bicicleta, que és que un any abans, 5 mesos abans, 19 d'octubre de 1868, el regidor Vial Humbert havia proposat per primera vegada l'esbocament de les Morades. És a dir, estem vivint en moments de canvi definitiu per Mallorca. Se toparà primer en l'operació dels militars, hi haurà només un petit esbocament que donarà origen a l'actual Passeig Sagrera, però ja és començament d'una nova ciutat.
perquè és molt interessant això per una qüestió, i és que així com ara parlant de temes per citar alguna cosa i sense ànim d'entrar en cap polèmica, però entre el món empresarial i el món a vegades dels interessos més de la majoria de la ciutadania sobre qui ha de dominar les polítiques en aquest moment, qui domina les polítiques més urbanes és la gent que té interessos en esport, i aleshores el primer buquement i el que se proposa és tomar les murades de la façana marítima.
Clar.
Perquè allà
per obrir, per obrir ciutat a la mà.
Efectivament, és a dir, estem perquè primer que tenir tren i que tenir bicicletes i que tenir altres mitjans de transport terrestres, tenim el vaixell de vapor. I el vaixell de vapor necessita unes noves infraestructures, necessita més espais, necessita tenir, sobretot, que esport ha de créixer. I aleshores, manera que creixi esport, acabar amb aquest cinturó renaixentista i que reflecteix un model de seguretat i de vigilància gairebé muntat sobre l'artilleria del segle XVI i XVII, i ara hem de pensar en una ciutat moderna, hem de pensar en una ciutat oberta, hem de pensar que el comerç és el gran dinamitzador.
És una ciutat nova i l'esport és el vehicle que mos condueix cap a una ciutat nova. Xisco Mangual, bon vespre.
Bon vespre.
Aquests són els temes que vos proposam avui en el nostre sumari.
Programa número 84 de Som Balears, i continuem amb això de l'esport a les illes. No ses meus companys, però dos programes seguits d'esport i jo ja m'estan començant a sortir goetes. I si xerrant d'esport, no podem oblidar una llegenda del futbol menorquí, en Joan Begur. Un altre Joan, en aquest cas en Joan Pons, mos contarà la seva història. Per Arvissa, na Gemma Cárdenas mos instruirà amb els inicis del futbol a les Pitiuses. En Damià continuarà amb la història de la setmana passada, amb en Joan Mariando com a protagonista. A Palma, continuant repassant la història de l'esport a l'arribada del primer velocípede fins a la construcció del velòdrom de Tirador, que té molt, però que molt a veure la història d'un dels màxims exponents de l'esport a les illes, el Real Club Deportiu Mallorca. I per això tenim en nosaltres en el nostre historiador de capçalera, Pere Fullana. Que res, qui lo sa. Fets estan, però lo millor li passa com en Márquez amb en Rossi, que cauen. Avui no acabaré de sumari com ho faig sempre, perquè encara que comença Som Balears, avui, i crec que xerra en nom de tots els integrants del programa, no som París.
Ja sabeu, les 10 i 11 minuts que podeu participar en altres mitjançant les nostres xarxes socials.
El compte de Twitter és @sombalears. El compte de correu electrònic sombalears@ivetresradio.com i el hashtag d'avui és Inicis de l'Esport.
Les 10 i 12 minuts, mos hi posam. Inicis de l'Esport. Tenim aquí en Pere Fullana perquè mos il·lustri en la manera en la que hem arribat en allò que ara coneixem com esport aquí a les nostres illes. Abans, Pere, jo crec que hem de situar dos punts, dos focus importants d'activitat esportiva. Per una banda, tot allò que envolta la bicicleta, el primer velocípede ben aviat evolucionarà les actuals bicicletes que coneixem ara, i això suposarà la creació dels primers clubs ciclistes. Creació dels primers clubs ciclistes implicarà també la construcció de les primeres instal·lacions, això ve per una branca. L'altra branca són els gimnasis higienistes. Gimnasis higienistes que també començaran a sorgir a la segona meitat del segle XIX i que provocaran l'arribada a Palma d'una persona que seria clau a la història de l'esport balear, com és el professor Adolfo Revuelta. Què són els gimnasis higiènics i què és higienisme, Pere?
Bé, el higienisme és un corrent que neix i que se consolida a Espanya mitjan segle IX, sobretot promogut per metges, i tot això en part és per l'efecte o la cura o la importància que tindran les aigües redescobertes durant la contemporaneïtat, precisament perquè els balnearis, sobretot, se van convertir en el segle IX en el primer gran desig de la burgesia, de l'alta burgesia europea, i aleshores pràcticament tots els indrets on hi havia aigües calentes, hi havia aquest tipus d'indrets, doncs això, tot això se va reestructurar, se va modernitzar i se van convertir en els primers hotels d'un cert luxe. Clar, els hotels tenien una petita desavantatge, és que si entrenaves tant de vacances, com ara, li tornem a ser d'això. Canvi gimnàs va ser un element més promogut pels metges que coneixien els efectes de hidroteràpia i sa, unes certes, bueno, jo què sé, unes certes maneres de tractar també la figura humana, que també comença, hem de pensar que en el 19 comença el que s'anomina la era de la vida privada, i per tant desculta el cos, desculta la nutrició, és a dir, la vida comença a ser molt sedentària, aleshores deixant de fer esforç físic, i aquest esforç físic que deixa de fer la burgesia perquè deixa de treballar en el camp, perquè deixa de treballar en sempre, és a dir, que l'esforç el fas treballant, ara l'esforç l'has de fer de manera voluntària i has de racionalitzar de quina manera el teu cos el cuides, i això se farà d'una manera artificial, i a totes les ciutats doncs construiran aquest primer gimnasos on els individus, diguem-ne, que tenen un cert poder adquisitiu i que sobretot advocats, metges, notaris seran els primers que, clar, practicar natació els hi costava, no? És a dir, anar a la Portella i va anar en aquelles casetes i canviar-se l'estiu i això, i no sabien qui se trobarien, això li costava a la gent, però en canvi anar a un gimnàs que sabies que era un local més o menys controlat i que a més hi havia un metge, jo crec que això se va convertir en el gran desig de les classes mitjanes urbanes.
En aquell moment l'Institut Balear era el cènit de l'ensenyament a Mallorca, i a l'Institut Balear arriba una persona com Adolfo Revuelta que ho canviarà tot.
Sí, arriben els primers mestres que ja s'han format a Madrid, en aquest cas a les Escoles Superiors de Magisteri, i que ja hi ha hagut, ja hi ha alguna especialització. Molts provenen de l'escola del gran mestre que havia estat Amorós, que havia estat un militar espanyol, que havia estat precisament, havia estat captat després de la guerra del francès, com s'havia fincat a França, havia estat el pare de tota l'educació física francesa. Aquest Amorós va tenir un gran ascendent damunt les acadèmies militars espanyoles, i van ser els militars, precisament, els primers professors de les escoles de magisteri, sobretot per aquesta transport, aquesta manera que de la qual transportaren el que eren les taules físiques i tot el món físic, el van traslladar en el món de l'educació arreglada, en el sistema educatiu, una vegada que això se va imposar, i que sobretot durant la restauració borbònica a partir de 1875, però les primeres lleis arribaren a 1880, 81, 82, i d'aquí ja va ser imparable, diguem-ne, el paper de l'educació física. Adolfo Revuelta, d'aquestes primeres fornades d'especialistes a Madrid, fan oposicions, ell arriba a Mallorca. A Mallorca, evidentment, ell té temps, a més d'estar, automàticament va ser contractat, no només per l'institut, sinó per...
El director del gimnàs higiènic mèdic.
Efectivament, una sèrie de metges que havien creat aquest gimnàs, que havia creat primerament un gimnàs balear, però que després crearen aquest nou gimnàs precisament per fer i feren director Adolfo Revuelta, i la seva senyora, la directora de la part de la secció femenina del gimnàs, qual vol dir que estava separat, però que a més el varen contratar els agustins, que s'havien establert a Palma l'any 1890 i crearen el primer col·legi modern a Palma, així com entenem avui el segon baix dels Escolapis, que estaran molt potents, però ell va ser el primer professor d'educació física també dels agustins, i els agustins hi anaven molt militars, és a dir, estaven molt aquí, molt prop de tots aquests d'aquest cortès d'artilleria i d'infanteria que hi havia davant les murades, i moltíssim de fills d'oficials, de militars, anaven en els agustins.
Rolfo Revuelta havia jugat a futbol a Madrid, en el Retiro, els primers esbossament del futbol a la capital d'Espanya, i va intentar introduir l'esport aquí, i ho va fer de molt diferents maneres. Entre d'elles, va demanar en el Balde de Palma que li deixassin el terreny que es treia a la murada esbocada, a la fossa, per fer allà un camp de futbol reglamentari, que era estar el primer de la nostra illa. No va poder ser perquè el propietari del terreny no va voler.
No, és que estaven, hem de pensar que estàvem tot just en el moment en què se farà el pla Calvet, és a dir, Palma canvia tota la fesomia des del moment en què s'obrin totes les murades, des del baluard del príncep fins al baluard de Sant Pere, pràcticament, vull dir, estan donant tota la volta a Palma, tot això queda desbocat, aleshores s'obrin un caramull, una gran expectació d'oportunitats i de possibilitats, i sobretot d'espais. Jo crec que tot això revoluciona absolutament el concepte de l'espai, i és precisament en aquest eixample allà on se faran les primeres instal·lacions esportives, exceptuant intramuros. Hi va haver una zona que, com que ja antigament, però no veia que se va obrir, perquè antigament no s'havia construït, que és la zona de Jaume III, entre Jaume III, entre la plaça actual de Joan Carles I, m'assembla, i el baluart, i tot el que és Jaume III, aquí hi havia molt d'horts, el que era entre la Concepció, i aquí hi havia tota una obertura, un triangle d'horts, que inicialment aquí s'hi varen fer algun camp de futbol, que fins i tot varen estar fins als anys 40, però, i la Protectora, que va ser una d'aquestes societats que precisament varen ocupar aquest espai, perquè era un espai lliure també, però és que la Palma d'aquest moment era una Palma que amb una infinitat tal d'oportunitats, que només aquest nou concepte d'espai ja era un concepte higiènic. Entrava sol, entrava aire, entrava sa vida, i Palma va descobrir que existia el sol una vegada que tomaren les murades, i molts carrers no havien vist mai de sol.
Efectivament,
no?
Efectivament.
És dir, que hem de pensar en una Palma que havia hagut de créixer, com que no podia créixer horitzontalment, havia de créixer verticalment. I els carrers...
Estrets.
Els carrers estrets.
Les cares pràcticament se tocaven.
Exactament. L'estructura islàmica d'una ciutat i medieval, a damunt hi havia hagut de créixer verticalment. Aquestes cases pràcticament eren, si vols fixar, amb cases amb unes escales molt reduïdes, amb un molt poc espai, pisos molt petits, a dir, higiene era un dels grans enemics.
No hi havia clavegram.
Efectivament, no hi havia.
Els cementeris, com ja van contar en un altre programa, molts d'ells estaven situats dins ciutat, en el pati de les esglésies.
Clar.
I vas poder imaginar la quantitat d'enfermetats i d'infeccions que hi havia. A Saigo, que s'hi embevia dels barrils que guardava.
I no, i afegint-hi, ja per ser encara més dràstics, i perquè la gent se faci una idea, hem de pensar que pràcticament totes les places de Palma, les places de Cortera, les places per d'Escarbó, per de Sapaia, i totes aquestes places pràcticament eren mercats, i aleshores, en l'arribada de dir tot això, pràcticament estava tots els dies plen d'animals, que a més en tot el que suposa...
higiene
dels animals. Normalment en aquestes places era allà on hi havia les aixetes de les fonts per anar a cercar aigua. Tot això podia anava a cercar les aigües que anava a cercar, ja de per si ja eren aigües moltes vegades que no contaminades, eren aigües que arribaven en males condicions. Tot això eren afegits, no?, que dificultava moltíssim sa vida, sa salut. Jo crec que el gimnàs, els metges,
crec que qualsevol
professors...
de nosaltres mos deixen allà un dia amb aquelles aigües i no sobrevivim a la segona.
No, i està claríssim que és perquè eren un tipus d'individus i
acostumats.
Que estaven immunitzats, no?, immunitzats en aquest tipus de vida, però al centre de la ciutat, i això hi ha una professora de la universitat Joan Maria Escartín, que fa uns 15 anys va fer una tesi doctoral que en principi estava destinada a la indústria, però que va acabar titulant-la en el llibre que va fer a la indústria de nou, i se titula La ciutat amuntegada, la ciutat que era mullada. Per què? Perquè la indústria, tot aquest mercat segon no corrent, tal, tot és brutó, totes aquestes qüestions feien que la vida d'una ciutat, de pensar en les adoberies, que la trava, li donava en pell, segó podia, tota aquella zona podia, només de les pells dels animals, la part de tiradors, la denominació de tirador, és perquè allà hi feien net els animals. Llavors hi havia a la banda de la gerreria, aquí hi havia l'escorxador antic, a banda que en Benassa, arran de l'Eixample, fes el nou escorxador, però mentrestant estava veïnat, de qui en els Agustín tenien el col·legi, hi havia l'escorxador, i m'he hagut d'imaginar un escorxador l'antiga, com era, dir, mos podem enriure de qualsevol ciutat del Magreb actual, no?
Sí, sí.
Els higienistes, els gimnàs, eren per gent, per burgesia. O sigui, el canvi real va ser quan va començar el futbol, que el podia jugar qualsevol.
I la bicicleta. La bicicleta necessitava... Sí, necessitava un cert poder adquisitiu. El futbol se jugava bàsicament a tres llocs. El futbol primigeni, després surten els primers camps que relata en Pere, però primigeniament se jugava a tres llocs. El fossat de la Porta de Jesús, que és allà on actualment hi ha la delegació d'Hisenda, allà era el terreny que Adolfo Revuelta volia aconseguir per fer un camp de futbol reglamentari. Després se jugaven en allò que avui és
Camp Pere Antoni,
la platja de Camp Pere Antoni, i el tercer lloc era allà on, davall de la murada, allà on avui coneixem com a Ses Voltes. Aquests eren els tres llocs on se jugava futbol primigèniament. Ara continuem parlant d'això, Pere, i tornem a la bicicleta. L'any 1888 sorgeix la Societat Velocipedista de Palma, el primer club de bicicleta, i a partir d'aquí arribarem a la fundació de Son Espanyola, primer, i després de tirador. 10 i 25 minuts, publicitat, i continuem.
IB3 Ràdio. Som Balears.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Molt bon dia, benvinguts en aquesta nova edició de Zona Mixta.
Ahir el Mallorca va guanyar.
I com no, Rafael Nadal, que ha debutat a l'Oberta d'Austràlia. És un dia de reaccions, és un dia d'opinió, és un dia de debat i d'anàlisi. A la meva esquerra, Miguel Àngel Tous, en Miqui, bon dia.
Bon dia.
Eugeni, bon dia, Sant Bibiloni.
Bon dia, com estàs?
Jaume Ginar.
Com anem? Bon dia.
Tolo Ramon, bon dia.
Dani Valjacoba, bon dia.
Albert Sales.
No, bon dia, com estàs?
Però feim-nos un pot de cas. Feu el que vulgueu, però no ho fiqueu en lloc amb votem amb prudència.
Zona Mixta, de dilluns a divendres a la una del migdia, amb Alejandro Jurado. Els grans discs de la història moderna de la música es donen cita cada dissabte a IB3 Ràdio. Els clàssics atemporals, els millors compositors del gènere pop i rock de tots els temps, crearan una playlist carregada d'enormes partitures que Joan Trias desgranarà cada 7 dies per a conèixer millor què hi ha al darrere de les peces musicals que formen part de l'imaginari col·lectiu. El disc de la setmana, els dissabtes a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio som Balears, amb Tomeu Maura.
Són les 10 i 27 minuts i 28 minuts. Ja ara continuem parlant amb en Pere dels inicis del futbol a Mallorca i també dels desenvolupaments, espectaculars desenvolupament del ciclisme que acabarà en l'inauguració de Son Espanyolet i de tirador. Però abans, Gemma Cárdenas, Eivissa, bon vespre.
Bon vespre.
Conta-mos com va sorgir el futbol a les Pitiuses.
Doncs sí, avui us començaré a contar una miqueta com va aparèixer el futbol a les Pitiuses, i segons l'Institut d'Estudis Eivissencs va ser cap al 1920. Aquest any va arribar a Eivissa la fregata brasileña Mearín. Aquesta tripulació va ensenyar l'esport als eivissencs. com que van tenir problemes per carregar-se sal, van tenir que estar uns 4 mesos a Silla, i els habitants d'Eivissa van veure jugar en els tripulants i van voler aprendre aquest esport. Molt ràpidament els neòfits eivissans desafiaren els brasilenys i protagonitzaren els primers partits, que se celebraren als edificis Sant Mutual, molt a prop de Vara de Rei. Fruit d'aquests partits van néixer un grapat d'equips de futbol. En 1923 ja tenim notícies d'alguns d'ells, com Sa Xispa, Sa Metralla, Sa Eivissa, Sa Busitana, Sa Vicenç, o Sa Esport, o Ràpid. I també molts vacants de futbol, com es Molla Sa Punta, Sa Escanya, o els caps d'Escadrinal, a Sa Palmera. Com a jugadors d'aquest primer període, destaca en Joan Tur Fortun, que va arribar a ser jugador de l'Espanyol, i també del València. En 1935 naixeria la Societat Esportiva Eivissenca amb Marià Joan com a entrenador, que va aconseguir el primer campionat de Silla, campionat de la segona categoria de Balear, després de vèncer en el Jumeller en el Soledat. Les arrels de la Societat Esportiva Eivissenca són del 35, amb el nom de, que ja us he dit, i en 1950 passa a dir-se Eivissa CF, i l'any 1957, sota la presidència d'en Josep Verdera, va adoptar el seu nom definitiu. Durant el període de la Guerra Civil, la pràctica del futbol eivissa va desaparèixer com a competició, finalitzant ja la contesa bèl·lica, apareixen una multitud de clubs no federals, alguns d'ells formats per militars de la guarnició de Silla, i apareixen els equips Rondalla Unió i Cadet, que disputen partits de forma amistosa i sense una estructura oficial. Després, ja continuant una mica en el temps, cal destacar, per exemple, que durant la temporada de 1961-62, la Societat Esportiva Eivissa puja a tercera divisió en la presidència d'Ildefons Pineda. Fou un fet històric i una multitud es va congregar en esport per rebre els jugadors que havien guanyat la fase d'ascens. Cal dir, però, que l'esportiu més important del futbol eivissenc que arribarà en la temporada 77-78, quan la Societat Esportiva Eivissenca puja a segona divisió B, en la direcció tècnica d'en José Ramón Pérez Rodríguez Moncho i en Joan Colomar Serra com a president. I aquesta és una miqueta la primera història, i la setmana que ve us contaré una miqueta més.
Gràcies, Gemma. Els inicis del futbol a les Pitius. Una Ferrari, bon vespre. I de Montgat sense la Gemma Mens, si tenim amb més sort amb en Joan. Joan Pons, bon vespre.
Bon vespre, Toneu.
Parlam avui, rellam avui, d'un històric del futbol, no menorquí, d'un històric del futbol, jo diria que fins i tot espanyol, perquè va ser un dels primers porters del Real Madrid, ciutadellanc, Joan Begur. Què m'has pot contar d'ell?
Correcte, Toneu, jo sabia que el programa d'avui és de la setmana que ve, que ens dedicarem en aquest home, en Nito Begur, el senyor Joan Begur, més conegut aquí a Menorca com Nito Begur, que el Celsia, que jo sabia que aquest programa t'agradaria molt a tu, sobretot. Com bé dius, es tracta d'un ciutadellenc nat el 28 de març de 1928, conegut, com dèiem, a nivell nacional com en Begur, i seguint el futbolista menorquí que més en fora ha arribat de la nostra illa a tota Espanya i a nivell internacional, vaja, com jugant com a porter, hem de destacar. En Nito és considerat per la majoria de gent que el va veure jugar com el millor futbolista de menorquí de la història, sense cap tipus de dubte. Evidentment, els que el van veure jugar ja parlaven aquell temps d'un guardameta de molta planta i de grandíssima agilitat, destacada sobretot per aquella època. De fet, a pesar que ell era ben ciutadellenc, ell mateix es considerava ja porter de la cantera basca, no? Perquè va arribar molt jovenet al País Basc, amb 20 anyets, i allà és on es va formar realment com a professional de futbol. Els seus inicis a Menorca van ser molt modests, perquè, com no podia ser d'una altra manera, Menorca, desgraciadament, com a porter del Robur, un nom desconegut per la majoria de joves deportistes de Menorca, però que era el club nascut de la Unió d'Antics Alumnes Salesians de Ciutadella, que es deia Club Deportiu Robur. En Begur va començar a destacar en 1945, jugant sobretot en l'Atlètic Ciutadella, no? Que era el màxim que un podia aspirar en el futbol de Ciutadella, i va destacar molt perquè el 46 o el 47 van guanyar el campionat de la Lliga i de la Copa de Menorca, i també van fer el campió de Balears amb ell com a porter. Va ser aquí quan en Nito Begur va donar pas en el futbol professional, i d'on és més recordat sobretot la seva passa per la llarga etapa a la Real Societat, on durant la dècada de 50 només van tenir tres porters, aquest equip només va tenir tres porters de Vall Espalos Donostiarres, no? Que eren Izaguirre, Naragistain i en Nito Begú com a titular indiscutible. Finalment, també va arribar a la seva època a jugar amb el Real Madrid. Aquí va, el màxim que dirien no per, per menorquins és una cosa que mos omple molt d'orgull, no? Perquè tenim molt poc deportistes, ara en Sergi Enrique i poca cosa més que puguin arribar a aquesta altura. I també va jugar amb el Racing de Santander. En total, en Nito va arribar a disputar 151 partits a la primera divisió espanyola entre 1949 i 1961, que va ser quan va penyar ses botes després d'una carrera totalment exitosa i va tornar a la seva Menorca natal a fer feina, a l'empresa familiar on tota sa vida se va criar, no?, de jove. Ses anècdotes més interessants es deixaran pel pròxim programa, així que se podran dedicar pels programes a escriure de Nico Begú, però avui no mullarem una d'aquest personatge. I és que va ser el primer jugador de la història del Real Madrid, que supos que tu ho sabràs, en debutar amb el Club Banc amb major edat, o sigui, el jugador més vell que diguem en debutar amb el Madrid. En 31 anys, a punt de complir els 32, marca que es va mantenir, ni més ni manco, que durant 40 anys en el Club Merengue. Però, de l'època final de Nito amb el Madrid i de les altres anècdotes molt interessants que mos amaga aquesta figura del futbolista menorquí, si vos sembla bé, te deixarem per dilluns que ve.
Bon parell beníssim, tens raó, que m'ha agradat molt avui. Joan, una ferrada. Bon vespre. En Damià, no sé quin altres avui, però mos ha deixat enregistrada la segona part de la contrarella als higienistes.
En Joan Mariando, segona part, els higienistes, per Damià Tomàs. Narradora, Margalida Capellà. Joan Mariando, Damià Tomàs. Miquel, Xisco Mangual. L'endemà de matí, els dos cosins han anat a fer una encimada en xocolata a Can Joan de Saigo.
I bon tiberi, fan per aquí. És una botiga molt antiga. Ja fa més de 100 anys que roman oberta.
Tu i jo l'hi hem de pegar avui, Miquel.
Jo havia pensat fer una volta per moll.
Ben fet. Així farem qual que bèfan els pescadors.
No, tu, no ho provis. Aquesta gent té molt mala llet. Si s'enfaden, te fotran vestit dins la mà.
Epidó, anirem a un altre lloc no tan perillós. On fer una riada.
Clar que sí. Podríem anar a la porta del camp.
Aquesta porta que no et saquea de vora el temple.
Exacte.
Malament, malament. De ben segur que hi haurà qualque paisà i si m'atrapa la Mont Miquel Campet ho tenc cru. M'ha promès fer-me plomes.
Quina li has fet?
Ni res. Li vaig enviar un sac de patates per un altre ple de pedres.
Bona, i no anirem a la sala. Anirem de si no fos. Ara hi som ben a prop.
Ja sé on és. Allà on has vist que seu animada m'agrada.
Que no te passi, però la mollera fer-ne cap, eh? Que el municipal t'engrillonarà.
Ei, no, ja me diràs què hem de fer.
Ja sé on podríem anar. I te'n prepararàs a un saló d'higienistes.
I això què és? Una casa de senyora? Mira que jo en aquestes hores maldament he anat a Can Joan de Saigo.
No, home, no. T'és cert d'un saló de gimnàstica.
Ah, és això. Bé, no n'he vist cap mai.
Ara t'ha sortit la teva vena pagesa. Això no pot ser. És el lloc preferit per la joventut de casa bé de ciutat. Ment sana, incorpore sano.
Què?
Ment sana i escot sa, en llatí.
Ah, és això, bé.
L'exercici físic és el millor. Per això, les places per anar a fer gimnàstica van fer repilla.
Quina beneitura. Ja em vol arribar-me, me'n vaig a caçar que unís al partiu per la plata de Sant Mot.
No és igual.
Bé, dona mi, sempre hi haurà per fer una riada.
Ara ja me'n penedeix d'haver-te dit res. Fes bonda, eh? Que don Miquel Montaner, l'amo del gimnàstico balear, és amic de mon pare.
I on és aquest cabal?
És molt a prop d'aquí, en el carrer de Can Verí. Sols han de creuar per la plaça de Cort, baixar per part d'en Quint i ja hi serem. Au, vinga, anem.
Eren prop de les 10 del matí i el bo d'en Joan encara no n'havia fet a cap. Quan entraren al carrer de Sant Nicolau i damunt una escala de coi i figues, hi havia enfilat un empleat d'una botiga de roba que fregava reto. En Mariando no va haver de demanar consell a ningú. Va pegar una empenta a l'escala que va pegar un tros en fora, deixant aquell pobre treballador penjat de rètol com una sobrassada. Llavors dos joves esclafiren en rialles i que metes me valguin.
Ja hem arribat. És per aquí, per aquest passadís.
Mira, Miquel, aquí ha escrit aquella llatinada que m'has dit fa una estona. Men sana i...
Sí. I aquí n'hi ha un altre que diu el ejercicio et salut.
Idò, si fer gimnàstica et salut. Que em facis els malalts. Mira, tu, en aquell racó hi ha un velocípede.
Bé, però amb aquest no es poden fer camí. Està clavada a terra i aquesta corretja frena les pedalades. Així sembla que pugis una costa.
Ah. En Joan guaita una sala que hi havia minyons que jugaven amb arena. Les nits més grans feien bots i cabrioles damunt d'un aparell mentre uns altres s'encalçaven i uns vells arreglaven el món parlant de pesca i de la mà.
Has vist quin ambient que hi ha?
Jo, pel que he dit fins ara, troc que aquí hi ha molta gent trabucada. Si això és la vida d'un gimnàs, m'admin més tractar per la vila. Per allà, els al·lons no necessiten cap local per anar a lloure, corren i juguen pels carrers, i els vells pesquen dins la mai no den quatre parets.
Bé, encara no ho has vist tot. Aquí hi ha uns aparells d'acrobàcia, anelles, s'escala penjada, la corda fluixa i les paral·leles.
Mami, tu vol dir que això... que això té èxit. Mira, jo ja estic cansat ja estic cansat abans de provar-ho, això. I, a més, aquí dins no se pot respirar amb aquesta olorassa de peus i pomades de floridura. Aquest esparell llagrimat en humitat. I per acabar-ho d'arreglar, aquells llumenaris fan un fumet amb un tuf de mort, per no parlar d'aquesta olorassa de pixón que mos arriba dels excusats.
I d'ots entesos amb esport i higienistes diuen que aquests locals tenen molt de futur.
I aquests higienistes, i que no són també els que recomanen els pobles enterrats de les morades.
Exacte, són gent molt llesta. Diuen que així la gent podrà respirar millor i anirà més a l'ample.
Saps què t'he dit, Miquel? Que demà de matí me'n tornaré de quatres a que meva. Estic cansat de sentir desbarats, de manera que han d'enderrocar ses morades per poder respirar millor, per anar més a l'ample i llavors moren tancant el jovent dins aquestes quatre parets malsanes per fer esport.
Això forma part del progrés.
I doncs, si això és progrés, ja ho deia el nostre padrí Rafael, visc el progrés i el darrer que tanqui la porta.
Som Balears. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio et proposa conèixer tot allò que envolta i fa possible el món educatiu. Juan Riera Roca presenta Paideia, el programa centrat en la comunitat educativa de les Illes Balears. Paideia. Diumenge, a les 3 del capvespre, a IB3 Ràdio, amb Juan Riera Roca. IB3 Ràdio. 10 anys amb tu.
Arriba a ib3musica.com. Tots els continguts musicals d'IB3 Ràdio al teu abast. Amb ib3musica.com et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical illenc, l'agenda de concerts i les darreres novetats discogràfiques de les illes. I a més, continguts extras. Les propostes sonores de les Balears no just a la FM, ara també amb bits. ib3musica.com. Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. ib3musica.com. De sona a sona.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, som Balears, amb Tomeu Maura.
Continuem amb en Pere. Havíem establert dues línies de desenvolupament de l'esport, per una banda, gimnàs i higiènics, amb l'arribada d'Adolfo Revuelta, que ve a l'Institut Balear, que ben aviat és anomenat director del gimnàs i higiènic mèdic, que després també donarà classe en els Agustins. Adolfo Revuelta serà qui introduirà el futbol, tant en els Agustins com a l'Institut Balear. Els joves comencen a practicar aquest nou esport a tres indrets, molt concrets de ciutat, en esforçar de la Porta de Jesús, per un costat, a ses voltes, davall de la Seu, per un altre, i a la platja de l'actual platja de Can Pere Antoni. Passarien anys fins que l'any 1916 es creat el primer camp de futbol reglamentari Bons Aires, tot i que abans el primer partit de futbol de la història se jugaria dia 1 de gener de 1902 a la voltadora de Son Espanyola. La voltadora de Son Espanyola, Pere, que se va inaugurar per juny de 1893 i que és la primera instal·lació esportiva de Balears.
Efectivament, un cop un cop s'havien organitzat les primeres societats ciclistes, s'havia creat l'Unió, bueno, se crearia la Unió Velocipèdica Balear.
Efectivament.
Per tant, hi havia les primeres organitzacions destinades precisament a la competició, no? Perquè aquí ja entram, jo crec que dins una, a una fase totalment nova, i és aquesta dinàmica, que per una banda, a Palma tenim les societats o les entitats que se dediquen a ensenyar qualquer bicicleta. Que hi va haver tota l'escola d'aprenentatge de Sort del Rei, no? Que va ser importantíssim, que és pa font. Després automàticament hi havia tot un cúmul d'empreses, d'empreses de cases, de marques, que Palma se va infectar de cases comercials que venien bicicletes.
Hi havia una revista dedicada a la bicicleta.
Efectivament, o dues, Palma Ciclista i La Bicicleta. És a dir, que són dues revistes, i a més, si ara un té oportunitat, i jo els convido que vagin a la hemeroteca i veï la qualitat de del paper, encara de color i de nivell de disseny, amb un disseny, un paper extraordinari, perquè eren revistes comercials, digues, de les primeres revistes esportives. A partir d'aquí, bueno, se crea aquest primer velòdrom a zona espanyola, i estan parlant també de tota aquella franja de Santa Catalina, que és quan Santa Catalina i zona espanyola queden pràcticament afegits a la ciutat, una vegada que s'ha romput aquesta barrera psicològica que hi havia entre les dues realitats.
Tot i que hem de dir que hi va haver primer una voltadora provisional a l'asfalt, que després de Sant Nicolau fa la nit, però no tenia evidentment la capacitat de zona espanyola, que tenia una volta de 250 metres, això vol dir que en quatre voltes se completava un quilòmetre.
Sí, i que permetia fer altres activitats,
futbol,
que era futbol en el centre, perquè hi havia una esplanada en el centre que semblava molt grossa. Avui la veiem i mos sembla petitíssima, dir lo que l'espai que queda, que queda de dins, però clar, estan xerrant d'una ciutat que encara no s'ha habituada visualment a veure grans espais oberts, i que si gent li pareixia que allò era d'unes dimensions gegantines, no? Com veia aquella... Ara, aconseguir fer i aconseguir juntar tant d'interessos tots locals en una infraestructura d'aquestes dimensions i transformar en negoci un velòdrom era tota una heroïcitat. I pràcticament, si miram els membres d'aquestes societats, si miram els dinamitzadors, els empresaris, el que veiem és que, clar, per què són espanyolet? Perquè a Santa Catalina hi ha empresaris, en Pieres, hi ha una sèrie d'empresaris que se dediquen en el món de la nàutica, en el món del comerç marítim, i que tenen vaixells, i que, no, vull dir, carrer fàbrica, carrer indústria, eren molt dinàmics, i jo crec que tot això fa que aquella zona és molt rica en aquests esdeveniments. Però sobretot que entorn d'aquest velòdrom neixen societats excursionistes i guies turístiques, perquè Josep Vives, m'apareix que l'any 1897, publica un llibret, que és una guia que es diu Mallorca Ciclista, precisament que està destinada a crear rutes per tot Mallorca per anar en bicicleta, i això és una cosa absolutament nova, que és el gran antecedent del cicloturista, del cicloturisme actual, on pràcticament el que passa és que llavors els camins estaven com estaven, i que la gent li comença a venir tota una sèrie de serveis, i la gent va en bicicleta com abans no sortia de Palma, i ara comença a sortir, i la connexió comença a ser molt més gran. Però sobretot, la llista de societats arreu de Mallorca, a dir, Palma com a mínim n'hi ha 5 o 6, després a Inca, a Solla, a Felanitx, a Manacor, a Llumajor, pràcticament tots els indrets de Mallorca que hi ha uns nuclis de població rellevants, crearan la seva pròpia voltadora i la seva pròpia instal·lació esportiva. És a dir, en molt pocs anys l'esport creix d'una manera exponencial en la nostra societat, no?
Hem de dir que pràcticament paral·lel a la creació de Son Espanyolet se crea també la primera volta d'or, la primera l'Odre a Manacor, després n'hi haurà Inca, n'hi haurà Falanich, n'hi haurà, com diuen Pere, diferents indrets de Silla, i dins aquesta volta d'or de Son Espanyolet, que si vols demanar on està Son Espanyolet, està en el carrer Fàbrica, cap de cantó, en el carrer Vall d'Argent. De fet, durant molts anys hi ha hagut un carrer del velòdrom, de Son Espanyolet, en aquesta volta d'or. Això en parlarem un altre dia. Dia 1 de gener de l'any 1902 se va disputar el primer partit documentat de futbol des que tenim coneixement a Mallorca, documentat perquè ho va reflectir l'Almudaini i la resta de mitjans com l'última hora que ja existien en aquella època, gràcies a la iniciativa d'una persona misteriosa i enigmàtica, que és un empresari naval, creiem que era naval, perquè no tenim tampoc massa pista d'allò en allò a lo que se dedicava, que era Pep Oliver Bausà, que havia arribat de Filipines i que l'any 1902 va agafar el timó d'un projecte que va suposar la disputa del primer partit de la història de Balears de futbol entre una selecció de jugadors d'aquí que se va anomenar l'Espanya, que de fet l'Espanya va ser el primer club fundat, el primer club de la nostra història, i una selecció de jugadors catalans que varen venir convidats per el propi Pep Oliver Bausà amb el Correu de Barcelona, i que varen disputar aquí durant una setmaneta, varen disputar tres partits amistosos contra l'Espanya, la volta d'or de la Espanyola, que se va habilitar a la feta.
No, és que és molt interessant aquesta realitat, perquè no li han donat importància, aquí han passat coses molt importants a Mallorca, i ho veiem, pues, l'efecte que té, coses que estan passant a altres llocs, dir, per què en tan poc temps hi ha aquesta febre, no? Dice febre és perquè això estava l'ambient, no? Això va ser tirar una petita xispa, una, no? I tot va prendre, perquè estava... I una altra qüestió, és veritat, però jo sempre he defensat que en aquest moment la burgesia ciutadana, i sobretot hi ha una quantitat d'emprenedors, de gent que ve i que ha fet fortuna fora, perquè arriben capitals després de la repatriació de capitals a partir de 1898 n'arriben, arriba gent que està fora durant aquests anys i les guerres colonials al final de les colònies fa que els revertiran aquí. També es ve que necessiten cridar l'atenció perquè són nous rics que necessiten fer-se notar això, i per altra banda també veus que a Palma, sobretot i en aquests altres indrets hi ha un cúmul d'oportunitats, és a dir, el nivell d'oportunitats és altíssim, i jo crec que és quan més se manifesta, i és gent jove, és a dir, és un moment en què una generació de gent relativament jove com a que assumeix un cert lideratge a la societat, i de fet són molt de cercles i moltes societats esportives, excursionistes, o ciclistes, o futbolístiques, no? Són de gent jove, no? Estudiants, comença a haver-hi estudiants, cosa que no hi havia hagut 30 anys abans, comença a haver-hi més gent, gent de la bohème, de gent bohèmia, no? Que també aquesta manera de cridar l'atenció, abans la gent se passejava en carruatges o se passejava i feia tal, i ara no, ara criden l'atenció d'una altra manera.
De fet, vosaltres me corregireu, supos, però que en el partit que varen jugar, tres dels jugadors eren fills o família d'en Joan, d'en Oliver Bausà.
Oliver Bausà, sí.
O sigui, no, estan parlant
Bartomeu, Zoilo i Santiago, els nostres fills d'en Pep Oliver Bausà.
I que després el que també veiem és, també jo entenc que aquest programa,
aquest partit, on... hi va participar arrel d'això que dius tu, un personatge clau també per entendre la història del nostre futbol, que és Gaspar Moner. Gaspar Moner, que era fill de Toni Moner, que havia estat un conegudíssim propietari de plantacions a Cuba. Havia perdut la seva fortuna, havia perdut part de les seves plantacions quan la darrera de les guerres de Cuba, torna aquí sa família a final del segle XIX i tant Gaspar Monet com Toni Monet seran dos elements també fonamentals per entendre els orígens del nostre esport.
Clar.
Toni Monet serà el primer president del Mallorca, tot i que el primer oficialment era Adolfo Vázquez Humasque, que era el fundador, va ser només durant unes poques setmanes. El primer president electe serà en Toni Monet, que era el germà petit en Gaspar Monet. En Toni Monet, que igual que en Gaspar Monet havien jugat a futbol ja amb l'Espanyol a Barcelona.
Clar, no se deia l'Espanyol. No se deia l'Espanyol, se deia l'Equis.
En Gaspar Monet havia jugat amb l'Espanyol. En Toni Monet havia jugat amb l'Equis, que l'Equis després donaria origen a l'Espanyol.
Vale. En qualsevol cas també són universitaris, vull dir, ja és un tipus d'individus que tenen una altra manera d'entendre la vida, que tenen una oportunitat, tenen molt de temps.
De fet, son pare, me pareix que l'envia a Suïssa per estudiar...
Un Gaspar Monet, sí.
I el que fa és aprendre a jugar a futbol més, és a dir, que saber venir.
Clar, la connexió de suïssos en Barcelona i saber... neix un món nou. Jo entenc que tot això que passa és que, així com tenim biografies de polítics i d'escriptors i d'escultors i de gent que, diguem-ne, és significativa en altres indrets, jo crec que també és una manera de cridar l'atenció de que aquests personatges han estat tan dinamitzadors i tan promotors d'una nova cultura social i d'una altra manera d'entendre la vida, han aportat moltíssim personatges que també feim, jo voldria fer una crida a que coneguem més, que estudiem més aquests personatges, que sapiguem qui són, d'on venen, què acaben fent a la vida, perquè han influït molt en la manera com és la nostra societat. I potser si coneguéssim un poc més aquest tipus de gent, tindríem una altra visió més optimista de les coses, i m'ho donaria en compte que aquí hi ha hagut gent molt capdavantera i molt amb una certa capacitat de lideratge i emprenedors molt significatius. Et veig que potser després, a partir dels anys 30, això... aquesta generació llavors va fer més fallida i això, però la guerra, evidentment, però que a principi de segle aquí hi ha gent molt bona, extraordinàriament competitiva, innovant, que ve de fora, que ha pres i sobretot que té capacitat econòmica, aquesta palma endarrerida i això, una societat molt empobrida que pareix que tot demanava llimona i que tot anava amb calçons amb bufes, això és un relat que jo crec que l'hem de desterrar per sempre. No basta veure que no tenien res que envejar de ciutats molt, molt industrials i molt competitives europees en el que està passant a Palma en aquest final del segle XIX i començament del segle XX.
Ara continuem, deixarem aquí ara, continuem el relat. Una altra vegada farem dues branques, ciclisme i futbol. Vos contarem qui era en Pep Oliver Bussà, o allò que sabem d'en Pep Oliver Bussà, perquè és un personatge misteriós. Sabem que era mallorquí, no sabem on va néixer, si sabem com i de quina manera va morir, d'una manera violenta, per cert. Els seus tres fills també varen ser molt importants. De fet, un dels seus fills, en Zoilo, va ser president de l'Institut Cinematogràfic Espanyol. Vos contarem també com se va aconseguir organitzar el primer partit de futbol de la història de Balears a través de l'Espanya, el primer club de la nostra història. I això per un costat, i per altre costat, la setmana que ve parlarem de tirador. Pere, de tirador que...
I Velocesport.
I del Velocesport. Velocesport, que és el club des des que sorgirà la voltadora de tirador, que serà, encara existeix la voltadora de tirador. De fet, ara hi ha una iniciativa per conservar-la, per fer fins i tot una pista de la tirem allà. Hi va morir gent, la voltadora de tirador. Tirador va ser el gran, durant molt d'anys, va ser la gran instal·lació deportiva de Mallorca. Hi havia moltíssimes de coses i sempre estava ple tirador per veure les proves ciclistes.
I ho va ser fins a d'Andreu Oliver, ja que som del Gaida i tenim un velòdrom allà, sí, en ruïnes, en estat ruïnós,
sí,
que va ser el dia que d'Andreu a la Mondreu va perdre l'exclusiva que tenia a tirador i en va fer un de nou ell per, com a club ciclista Palma,
sí,
i una vegada que va desaparèixer se va deixar d'usar i veiem aquella infraestructura, és que vivim a de vora cada dia que la història del ciclisme la tenim molt permanent, vull dir, i jo com el Gaidí ja he vist córrer encara en Toni Cerdà i a Tirador.
El Gaida, Sant Joan, Sineu, estem parlant de la cuna del ciclisme.
Vilafranca,
tot això encara és una etapa molt més moderna, molt més moderna. Nosaltres moïnem a començament del segle XX, 1902, 1903, l'esbocament de les murades, la disputa del primer partit de futbol, dia 1 de gener de l'any 1902, s'inauguració 1903 de la voltadora de Tirador, que la podeu veure, allò que queda encara de Tirador, està de vora la instal·lació militar del Fortí, un esquerrer Salvador Dalí, per ahir que se diu, podeu veure allò que queda de Tirador. La setmana passada, la setmana que vam parlarem amb en Pere de Tirador, que va suportar Tirador, i que suportava també per associar amb allò quin començament del segle XX una instal·lació d'escaire de Tirador.
Era una instal·lació moderníssima.
I era un orgull, era un orgull per mallorquins, per tota Mallorca. Parlarà la setmana que ve. Pere, molta gràcia, una ferrada.
A vosaltres,
Fisco, molta gràcia, una ferrada, m'ho han quedat sense temps per el carrer.
Quina llàstima.
La setmana que ve, gràcies també en Ivan per haver estat una setmana més en el control perquè tot surti perfecte. Serà si deu vol fer la setmana que ve aquí a Son Balear. Vos deixant gràcies a tots. Bon vespre.
IB3 Ràdio.